Glòria Montasell fa un te amb professionals del segle XXI. Avui, al Viure des de l'Essència, Montse Julià, directora de l'Escola Montessori Palau.
Maria Montessori va ser una persona molt rellevant en el món de l'educació. Va néixer a Itàlia, es graduà en Medicina, Psicologia Experimental i Antropologia. Va fundar diversos centres educatius per tot el món. Es va enfrontar a Mussolini, negant-se a utilitzar el seu mètode per l'adoctrinament per fins bèl·lics. Va estar nominada 3 vegades per al Premi Nobel de la Pau i morir l'any 1952, deixant un legat valiosíssim que acompanya a moltíssims infants d'arreu del món. Avui, al Viure des de l'Essència, farem un te amb la directora de l'Escola de Montessori Palau, Montse Julià. Ella ens explicarà, ens encantarà compartir l'experiència d'educar, des de la pedagogia Montessori. Montse Julià, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Hola.
Estem molt contents de que ens acompanyis avui, perquè sabem que l'educació és l'eix, són els ciments, i és importantíssim, no ens n'hem d'oblidar. Què està passant, eh? Quants anys fa del naixement de l'escola? Perquè Montessori, Palau, a Girona, quin any es va fundar?
L'escola es va fundar l'any 1967.
Fa dos dies.
Exacte. I la van fundar els meus pares, de fet. I aleshores aquesta escola ja va iniciar-se partint d'una antiga escola Montessori que hi havia a la ciutat de Girona, que de fet era la que meus pares em van portar quan jo era petita. Però en aquell moment, a l'època franquista, la pedagogia Montessori estava molt tapada, eh?
Clar, perquè és el que diem. Ara estem una mica revolucionats a nivell educatiu i ens donem compte que la cosa no té gaire per on agafar-se, però abans no es podia posar en dubte en cap moment el sistema educatiu.
No, hi havia un sistema educatiu únic i totes les escoles havien de fer el mateix currículum, els mateixos continguts, etc. No? Aleshores va ser quan hi va haver la LOCSE, que tindrà les seves coses difícils i les coses més interessants, però que realment ens van plantejar tornar a recuperar Montessori. I de fet, l'any 95 va ser quan vam començar a entrar en la història de tornar-nos a formar. Em vaig anar a formar jo, després del 97-98 es van formar les mestres, i per tant, que som Montessori és des de l'any 97-98 que vam començar a tornar a recuperar Montessori infantil i hem anat creixent.
Vau notar que us començaven a donar ales, no? Podríem dir?
La LOCSE ens va permetre trobar una flexibilitat en el sistema educatiu i que nosaltres, com que havíem de fer el tercer nivell de concreció, ho poguéssim aplicar.
Perquè pedagogia Montessori, en què es basen els principis d'aquest mètode?
Es basen en poquetes coses. La primera cosa és en que el mestre ha de ser un científic, ha de saber observar el nen i ha de saber com actuar a partir de l'observació. Un altre element important és que aquesta observació vol dir que el mestre ha de veure a quina etapa de desenvolupament està cada nen per poder-lo ajudar millor i a partir d'aquí descobrir quins són els seus interessos. En els primers 6 anys de vida, la doctora Montessori anomenava períodes sensitius, però que més endavant es poden dir que són característiques psicològiques, etc. I aleshores, a partir d'aquí, doncs el mestre pot saber cap on pot acompanyar el nen en els seus descobriments a l'entorn. Llavors hi ha una base molt important que és la llibertat. És a dir, donar al nen la llibertat que ell pot gestionar dins uns límits, lògicament, no? Però donar-li llibertat, perquè així és quan tu pots descobrir realment com és el nen.
Clar, aquí el que confirmem el fet de que tots els nens són diferents i durant aquest període és molt important que el deixem fer, que, com dius tu, entrar en aquest punt d'experiment per veure com evoluciona el nen, perquè hi ha una cosa molt curiosa amb la vostra pedagogia. Les aules, com estan distribuïdes?
Bueno, les aules són aules en les que no hi ha la pissarra i els pupitres tots mirant a la pissarra.
Sí, el que estem acostumats, no, fora.
Això no, sinó que realment a les aules hi ha taules i cadires on els nens hi poden treballar, els nens també poden treballar al terra, i llavors allà hi ha tot de conjunt de materials de desenvolupament, molts d'ells, o algun a primària són més ja per adquirir la cultura i per altres aprenentatges, però també són de desenvolupament alguns d'ells, i que el nen doncs pot triar lliurement a partir de que, amb el límit de que la professora li ha d'haver presentat aquest material. Aleshores, el rol de la mestra és apropar el nen amb aquestes experiències i després el nen lliurement pot aixecar-se i agafar el material. Aleshores, les aules han de tenir espai perquè els nens puguin circular, es puguin aixecar...
Seure. El nen no ha de demanar permís per aixecar-se de la taula.
No.
Lo raro gairebé és veure un nen assentat en una cadira durant mitja hora.
Depèn, perquè a vegades pot ser que estiguin treballant amb alguna cosa que els interessi molt i que sigui llarga i que duri mitja hora, pot ser.
I també s'hi està.
I també s'hi està, per descomptat.
Podem dir que els nens trien el seu treball?
Ells trien el seu treball amb el límit de que només poden triar allò que els mestres els hi han presentat. Esclar, la feina del mestre és presentar-li molt, perquè així, quan més li presenta, més llibertat té el nen, perquè més coses pot escollir, no? I això és el que va juntament amb la maduresa. La llibertat va per una banda i la responsabilitat va per l'altra. Quan més responsabilitat pots gestionar, més llibertat pots tenir.
Ah, però també hi ha un altre tema. No són nens de la mateixa edat tots, oi?
No, a les aules estan barrejats d'edats i la raó, hi ha diverses raons. La primera raó és que educar és educar per la vida. Aleshores, en la vida nosaltres no ens trobem que treballem amb tots els nens de la mateixa, amb tots els adults de la mateixa edat, sinó que estem barrejats. Per tant, les aules intentem que també hi hagi aquest reflex de la realitat. I després hi ha un altre element, que és el de l'experiència, de passar de ser el petit, el mitjà i el gran, perquè tu, si ets el petit, observes i aprens dels grans, i si en canvi ets el gran, aleshores tu ajudes els petits i ets un model, i això t'obliga a estar fent les coses millor, i també te permet que a l'hora d'ajudar els petits tu reforcis i consolidis els teus aprenentatges, que és molt important. A vegades repetir està bé, però repetir per repetir per repetir potser costa més, cosa que si repeteixes per ajudar un petit té doble significat.
Quines edats es barregen? Quins cursos són?
Les edats que es barregen estan d'acord una mica també amb el pla de desenvolupament, perquè és clar, tu, com hem dit abans, l'aula és important, tu prepares una aula que sigui a més el més bonica possible, on els nens poden accedir a tots els materials de manera lliure, amb la llibertat que hem dit abans, i aleshores, és clar, has de tenir nens, per exemple, d'infantil, P3, P4 i P5, no? D'infantil, i després de primària, doncs hi ha dues opcions. Pots tenir de primer a sisè totes les edats barrejades, perquè a primària no es distingeixen tant subetapes com passa infantil.
Però vosaltres aquí no.
Nosaltres aquí no ho fem així, però que hi ha dos corrents amb això. Hi ha gent que diu que està bé fer amb dos subetapes i hi ha gent que fer-ho tot junt. I aleshores el que nosaltres fem és tenir els de primer a tercer en una aula, els de quart a sis en una altra, i els posem de costat.
I davant aquesta, que els oients ens deuen escoltar, deuen dir, ui, ui, això no ho havia sentit mai, no? Llavors, quins resultats trobeu? Quan aquests nens han acabat el batxillerat, quins resultats? Com va el nivell de Montessori a l'hora d'entrar a la universitat? Quina resposta?
A veure, en el nostre cas tenim poques dades, només tenim una generació que encara que era molt i molt petita, que ens va acabar l'any passat per poder-ho mesurar. Però sí que és cert que les proves que s'estan fent, aquestes externes, doncs ens han donat molt bons resultats. L'any passat aquesta prova de quart d'ESO, i suposo que aquest any també ens haurà donat bons resultats, tenen bons resultats els alumnes. Però hi ha altres elements més importants, no? A tot el món hi ha estudis, hi ha moltes escoles, a molts països, que estan veient i estan constatant que els nens estan molt més preparats. Perquè moltes vegades hi ha un malentès, i es pensa que la gent, quan es fan unes pedagogies on el nen és al centre i se segueix la seva llibertat, moltes vegades es pensa que està molt bé perquè prenen molts procediments i moltes actituds, però potser de conceptes no tant, no? En el cas de Montessori no és ben bé així. Realment és una pedagogia que dona molta, que entén que en el nen el motivarem si seguim alimentant els seus interessos, que realment són molts, no? I llavors el nivell és bo. El que jo puc dir és que aquí a l'escola hem notat un canvi d'ambient general positiu amb tota l'escola, que lògicament podem entendre que si la meitat de l'escola són els adolescents, doncs dona un ambient, una dinàmica molt més positiva, molt més agradable.
Nens feliços també.
Molt més feliços.
No ens en oblidem.
Sí, sí, molt més feliços.
Perquè hi ha molts pares que es veu, es palpa, s'escolta, que estan desesperats, no? Davant d'aquests nens que són tan actius, que són molt intel·ligents, que reboten davant el sistema educatiu, que estem, jo estic cansada d'escoltar la paraula TDAH, trastorn del dèficit de l'atenció. M'esgarrifa també quan sento dir, és que aquest nen és un rebel, és que aquest nen ha d'anar al psicòleg perquè no sabem per on agafar-lo. Aquest nen no serveix per res. Fa molt mal quan sents això. I ens estem donant compte que un futur, realment aquesta persona, quan és adult, es pensa que realment no serveix per res. Què els diries a aquests pares? Perquè, clar, el que tu dius és molt bonic, no tothom pot venir a l'escola. Aleshores, diu, obrim-se, què els hi podem dir?
La primera cosa és que no és veritat, és mentida que un nen pugui no servir per res. Això és impossible.
Però ho hem sentit, a vegades.
Sí, 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 però això és fals. Vull dir, no hi ha cap nen que no serveixi per res, perquè totes les persones i tots els nens podem servir per moltes coses, no? La segona cosa és que amb el tema del trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat, segurament hi ha algun cas, jo no sóc experta en el tema, jo sóc, em dedico a l'educació, però podria ser que hi hagués algun cas que realment fos cert, no? Però en molts casos jo diria que és més un símptoma que no pas un problema en si mateix, no? Que també hi ha molts estudis que m'estan començant a recolzar la meva teoria o la nostra teoria aquí a l'escola, i que moltes vegades aquests nens s'ha d'estudiar en profunditat, i potser no posaria tant l'etiqueta negativa del psicòleg, sinó que diria que a vegades un psicòleg pot ajudar a veure les coses amb una altra perspectiva, evidentment un bon psicòleg, i s'ha de buscar ajustat amb les necessitats de cada cas, perquè a vegades sí que és veritat que potser alguna cosa estem fent malament. O sigui que jo més aviat diria, ara, després hi ha els altres que són trempats, intel·ligents i que es rebel·len contra el sistema, el problema és que els nens tenen la raó.
Clar.
Jo el que diria és que els nens tenen raó i que som nosaltres que no estem responent a les necessitats d'aquests nens.
I llavors jo diria, pot ser que falti molt de diàleg entre pares i fills? Escoltar.
Pot ser que falti diàleg entre pares i fills. Segurament el que està passant és que, com que el món canvia molt ràpid, els adults no acabem de... Busquem la manera com si existís, i no existeix la manera. Això no és definitiu, no? Aleshores, el món canvia molt ràpid. Per tant, la manera d'educar, hem de saber destriar molt bé quines són les bases en profunditat, no? Posaré un exemple. Hi ha gent que em pregunta, et sembla bé que li compri un mòbil al meu fill de 8 anys? Jo diré, home, no sé què dir-te, potser no li toca, no, per l'edat, no perquè el mòbil sigui dolent, no m'hi vull posar, però sí que és veritat que una cosa que te suposa un consum constant cada mes, potser no li toca a un nen de 8 anys. O sigui, no vist del punt de vista del mòbil en si mateix, que segurament també té les seves coses dolentes. O sigui que a vegades les coses no són ni bones ni dolentes, sinó que hem de pensar què li volem transmetre al nen, que ell pot gastar cada mes 30 euros, posa una quantitat, o 15 euros, és igual, li toca amb un nen d'aquesta edat. O sigui, hem d'educar la profunditat, i a vegades aquí és allà on estan els problemes.
Clar, que això és el que et volia preguntar ara, no? El fet de on està el límit, on està aquesta línia, aquest baròmetre, no? De dir, bueno, fins aquí ja n'hi ha prou amb els nens. Ens costa posar els límits?
Home, per descomptat, però és que jo crec que ens costa perquè no els sabem identificar, i a vegades passem d'un extrem de que molts pares i moltes mares, amb tota l'estimació, els hi organitzen cada minut del dia fins que se'n van a dormir, amb la qual no els hi deixen ni pensar ni treballar el procés creatiu mental, que és important que hi hagi un fluir de les idees i de les experiències en el cervell, i en canvi volem que ells ens facin cas o els hi permetem que altres coses, no? I no, s'ha de saber, s'ha de donar una mica més de llibertat, i després s'ha de dir, no, el límit és que a tal hora t'has d'anar a dormir, que tu has de ser responsable d'unes coses a la casa, que a mi no m'has de dir aquest insult, ni al teu germà tampoc, ni al veí de davant, i que si ha passat alguna cosa, doncs que ells assumeixin la responsabilitat.
I jo també m'agradaria, tens tota la raó amb el fet aquest també, i que m'agradaria afegir-li que límits és igual a seguretat. O sigui, un nen amb límits és un nen, com tot té el seu terme mig, no? Però és un nen amb més autoestima, és un nen que sap més estar en la situació, en el lloc, perquè si no és sempre més, no? Sempre més.
Sí, perquè a vegades ens equivoquem i pensem que, com deia abans, que el que és important és anar omplint el cervell de coneixements, quan l'important és realment donar-li un benestar al nen, perquè ell i pot fer moltes coses en el seu procés de desenvolupament, i per tant no és només anar omplint el cervell, no és emmagatzemar, sinó és dir, tu tens aquest espai, tu tens una llibertat, tens uns límits, per tant tu te sents segur, i a partir d'aquí explora, fill.
Clar, perquè ens hem oblidat d'educar com gestionar les emocions, no? No es tracta de que anem emmagatzemant, no? Sinó que també hem de saber-les gestionar. I jo ara et vull fer una pregunta, parlant d'emocions, hi ha alguna vegada que hagis plorat d'emoció davant d'un nen amb una situació que diguessis, mare meva, això no m'ho hagués pensat mai, i que t'hagis quedat molt...
Mira, sí, la setmana passada em va passar que era un nen que està passant un moment difícil perquè té les seves dificultats, i estava en una habitació i li vaig dir, mira, ara farem una cosa, caminarem sobre una línia imaginària, perquè a la classe tens una línia de caminar sobre la línia, però aquí no la tenim. I va començar a caminar, i el nen es va anar tranquil·litzant, i en un espai que era molt estret es va anar autocontrolant, i aquest nen venia a veure'm perquè estava super descontrolat, no? I jo vaig pensar, em vaig emocionar de veure el nen com ell es anava autogestionant en aquell espai estret sense haver-ho rebotat, quan venia realment rebotat. I jo vaig pensar, mira, amb aquest exercici de caminar sobre la línia, mira com el nen s'ha sentit ben bé ell mateix i ha fet aquest procés.
Tan simple.
Una cosa ben simple.
Tan simple. I suposo que deu ser, com dius tu, molt gratificant quan veus que pots ajudar amb una cosa tan, tan important com és el seu futur, com que puguin ser persones que puguin aprendre a triar, que puguin aprendre quin vol volen agafar, quina direcció.
Sí, sí, és així.
Hi ha alguna frase de Maria Montessori que diguis, aquesta és la meva?
A veure, n'hi ha moltes. També és veritat que quan llegeixes la bibliografia de la Maria Montessori, a vegades hi ha parts que són una mica que veus que estan realment en una altra època, no? Però té coses que estan tan ben dites que si jo us digués que no eren d'ella i que eren d'algú que les va escriure abans d'ahir, diríeu que també és veritat, no? I n'hi ha una que diu molt clar, no? Que diu que aquest món material actual està en completa evolució. L'alternància entre el progrés i la regressió creen inestabilitat. És que això és actual. Després diu, la certesa d'obtenir una bona feina que compensaria haver fet uns estudis s'ha perdut, també és actual. La família no pot garantitzar com antigament, i l'Estat tampoc. En aquestes condicions, l'educació és l'únic que prepara la personalitat humana per afrontar les noves dificultats desenvolupant una capacitat d'adaptació flexible i viva, associada a una consciència clara de la realitat. O després n'hi ha una altra, que també, aquestes dues són les que més m'agraden, eh? Diu, no eduquem els nostres fills per al món d'avui, perquè aquest món ja no existirà quan ells siguin grans. Per això hem de fer d'una manera molt prioritària ajudar el nen a cultivar, a conreuar totes les seves facultats de creació i d'adaptació.
Aquesta m'agrada molt a mi.
Que a mi m'agraden les dues perquè les trobo molt actuals, perquè també va haver-hi una època que tothom li deia, sí, fill, has d'estudiar perquè tindràs molta feina i així trobaràs una bona feina. I això ja fa molts anys que no és, però és que no serà en el futur perquè no n'hi ha prou amb estudiar. I l'altre tema de cultivar les facultats de creació i d'adaptació és que això és tan bàsic, que hem d'entendre que és el que deia abans, no? Que a l'hora d'educar has de pensar la base profunda, el moll de l'os és el que s'ha d'educar, l'altre, el nen s'ho fa sol.
Que bonic, i que bonic poder veure com podem ajudar aquests nens tan macos, tan alegres, poder-los ajudar, sobretot, a ser feliços. I des de Montse Julià, què els diries als pares? Parell de paraules, una frase.
Jo penso que els pares, el que els diria és que, una altra frase que és de la Montessori, que vaig llegir també d'un altre poeta irlandès, que els pares entenguin que si gaudeixen molt amb la relació i amb l'educació dels seus fills, viuran realment el procés aquest de creixement propi, no? Que la frase aquesta que diu, el nen és el pare de l'home, no? I diria que és cert que el procés d'educar és difícil, que es passen per moments bons, per moments difícils, que els nens necessiten que els pares hi estigueu d'una manera potser més a prop o més lluny en funció de cada situació, però que el que és molt important és fer-ho amb molta alegria i amb molt d'optimisme i pensant que mai, mai, mai passarà que un nen no serveixi per res. Això és fals, absolut.
I és molt important. Moltíssimes gràcies, Montse. Ha estat un plaer tenir-te al Viure des de l'Essència. I res, els pares, ja ho saben, tenen moltes ales, moltes eines, i una vegada més, fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Viure des de l'Essència, amb Glòria Montasell. Dimecres, després de l'Info 7, de 8:45 del vespre, i dijous, després de l'Info 7, de 8:00 a.m. i 2:45 del migdia. I sempre que ho vulguis, a través de Ràdio a la Carta, santsaloni.cat/ràdio.